A Catalunya Ràdio, Revolució 4.0. Amb Chantal Llavina.
Bona nit. Comença el Revolució 4.0, quarta temporada a Catalunya Ràdio, i estem molt contents de tornar, oients. Quan deixes un mes sencer de fer alguna cosa, la trobes a faltar. Això també ens passa amb les persones, no? Quan fa un mes que no veus a un ésser estimat, l'enyores, el trobes a faltar. I és que quan valorem intensament la vida, que val la pena també fer-ho cada dia, t'adones que el més important ho tenim sempre molt a prop. I avui estem molt contents de tornar a tenir-vos a prop. Benvinguts, oients, de nou. I ara ja una mica menys transcendental, amics oients, us vull dir que comencem una temporada amb moltes novetats. Un programa d'emprenedors i de transformació digital com el Revolució 4.0 s'ha també de reinventar, innovar, evolucionar sempre. I atenció, us enumero algunes novetats que anirem escoltant aquesta quarta temporada. Estrenem nova sintonia del programa Ready to Start, com diu el seu nom, preparats per començar. I ho fem amb els grans col·laboradors habituals de sempre i amb noves seccions. Estrenem la secció Mainat 4.0 amb Josep Maria Mainat, gran amant, per si no ho sabeu, de fa molts anys i molts anys de la tecnologia i ex de la trinca. Doncs amb ell parlarem de ciència optimista, d'una forma entretinguda, oients, cèl·lules mare, enginyeria genètica, vehicles autònoms, realitat virtual, robots, en un cicle en el que, com sabeu, el creixement tecnològic ens sorprèn contínuament. I diumenge que ve serà l'estrena. I avui estrenem també l'espai Oient Time. Tots els oients, sí, tots els oients de Catalunya Ràdio que tingueu una empresa digital o una app, podeu venir a explicar-la al nostre estudi. També em fa moltíssima il·lusió fer aquest any la secció Biografia Digital, on us explicaré vides internacionals intenses de personatges molt reconeguts que han marcat la història ja d'aquesta revolució digital, com per exemple la vida de Jeff Bezos, Bill Gates o Mark Zuckerberg, amb les seves llums i també les seves ombres. I també escoltarem l'espai Dones TIC amb la Meritxell Bautista. Volem més protagonisme de les dones, volem més igualtat real, i a més torna tot l'equip de Revolució, ja el coneixeu. I dit això ja, avui què passarà? Qui puja al Revolució? Comencem amb un tema del que se'n parlarà molt aquesta tardor. Ha arribat la revolució digital a la justícia? Ho hauria de fer aviat? Avui descobrirem qui hi ha al darrere d'un dels advocats més mediàtics del país, Andreu Vandeneyde. Aquesta setmana ens ha sorprès el titular que ens ha deixat Jack Ma, president de la tecnològica Alibaba. Augura que en el futur es treballarà només 12 hores a la setmana. Què en pensa Santiago Niño Becerra? Cap a on va l'economia? Avui primera masterclass de la temporada amb el nostre col·laborador, amb Niño Becerra. I aquesta nit, atenció, com us deia abans, estrenem nova secció Oient Time. Els nostres oients passen per l'estudi i la digitalització mira sempre cap al futur o també és útil per conservar el passat. La revolucionària Laura Gil ens ho explica. Com sempre, moltes, moltes respostes. I per quarta temporada estem molt contents de dir aquesta frase. Comencem a revolucionar-nos! Volem obrir el Revolució parlant d'un tema que no se'n parla gaire. Quan arribarà la revolució digital a la justícia? Quins beneficis i inconvenients comportarà? I ho fem amb la sintonia de Perry Mason. Els que ja teniu una edat segur que recordareu aquesta música. El nostre convidat d'avui, de petit, no se'n perdia cap capítol. Potser aquesta sèrie va ser una de les raons per les que va decidir ser advocat. El que potser no s'imaginava és que un dia li tocaria viure un dels judicis més importants de la història d'aquest país, el del procés, i que totes les seves intervencions serien retransmeses per televisió i analitzades a les tertúlies. Avui volem conèixer qui és un dels advocats més mediàtics, Andreu Vandeneyde. Bona nit. Bona nit, Andreu.
Hola, bona nit.
Què tal? Com estem?
Molt bé.
Escolta, és cert que amb 10 anys ja tenies clar que volies ser advocat penalista?
Sembla ser que sí, això m'ho diu la meva mare, I a veure, sabent una mica com sóc, m'imagino que deu ser veritat, perquè realment sí que la meva falera va començar aviat.
Aviat. Vas néixer a París perquè la teva família ja estava exiliada, perquè el teu pare estava perseguit per la policia franquista. Circumstàncies com aquestes condicionen a l'hora de triar la teva feina o no?
Bé, a veure, l'ambient de casa meva, no només pel meu pare, sinó per la meva mare, sempre va ser el de la política, de la política progressista, i quan dic progressista vull dir revolucionària, marxista, i per tant, tots aquests temes dels que parlem tant avui, que fem amb la immigració, l'autodeterminació, la violència de gènere, jo no em vaig començar a sentir parlar potser ja fa 30 anys, no? Vull dir, això es vivia molt, la discussió i la política a casa i els drets humans i la justícia entre els pobles i entre la gent. Per tant, evidentment, sí que marca això.
Per tant, t'haurà marcat segurament aquest compromís que dèiem del teu pare, segurament que sí, no? Al llarg de la teva feina, ara com a advocat.
Sí, a vegades la gent el que no entén és que això no significa que jo hagi de necessàriament fer política, que no en faig, ni m'hi vull dedicar, però evidentment hi ha unes bases ideològiques i d'una determinada moral que condicionen tota la teva vida i també la professional.
Uh-huh. Andreu, has estat l'any passat una de les cares més vistes a la televisió, juntament també amb els teus altres companys, per aquest judici. Com es gestiona també com a advocat tanta pressió mediàtica? Per què l'heu tingut? L'heu tingut?
Sí, hem tingut molta pressió. A veure, jo crec que hi ha dues qüestions. Primer, que per generació estic en aquella frontera en què alguns ja vivim els mitjans com una qüestió molt natural. És a dir, jo he de reconèixer que no em fa basarda les xarxes socials, internet, els mitjans. Com a penalista, inclús, m'agrada, no? Perquè els penalistes el que volem és fer l'acte del judici. El que passa és que la pressió en aquest procediment ha estat d'un altre estil, que ha sigut la destrucció, des d'un punt de vista mediàtic, de la nostra feina, del nostre relat, per l'altre cantó, la magnificació de la nostra feina, i clar, hem estat al mig, hem sigut objecte doncs d'una batalla de relats i de mitjans molt forta.
Per això deies que ha estat una de les experiències més desgastadores que has viscut com a advocat.
I tant, sí. Sobretot, jo vaig agafar una community manager que em va salvar la vida, perquè va aconseguir que pogués marxar durant uns mesos, i ara ja he tornat una mica, però marxar d'aquest entorn on el que feia era rebre masses inputs, que és el que desgasta, que és un examen constant del que fas. No sé, aquesta lupa, jo no conec que se li hagi posat mai a ningú, i els que esteu en els mitjans i que sí que la teniu, a vegades el que va ser que la teniu menys hores de les que l'hem tingut nosaltres, perquè nosaltres hem estat 4 o 5 mesos, no? Que no només sortíem a la tele en el judici, sinó que ens perseguíem pel carrer, que la gent ens reconeixia, i per tant això no hi estàvem acostumats, ha sigut durillo. Sí.
Fins i tot has hagut d'agafar un coach.
Sí, el que passa que el coach, més que per suportar la pressió, el coach el vaig agafar perquè m'ajudés a enfocar el judici. És a dir, un coach és un entrenador personal, un entrenador com... I aleshores el Joan Carles Oliver el vaig agafar perquè m'ajudés a enfrontar aquest repte. I aleshores, clar, com qualsevol coach, ell el que va atendre eren les meves necessitats, i la meva necessitat era aterrar al Tribunal Suprem, és a dir, aquell primer contacte que feia molt vertigen, i que, per tant, clar, vam treballar temes de resiliència, de resistència, d'abstracció de les xarxes, doncs totes aquestes coses que els coach ajuden.
Què has après? Què diries que has après aquests darrers mesos?
He après moltes coses. He après molt dels companys, advocats. He après també, i això és un missatge, que l'ésser humà ho aguanta tot.
L'ésser humà ho aguanta tot.
Sí, tots podem resistir les coses més pressionants i més dures. És a dir, jo realment no m'imaginava que seríem capaços d'enfrontar amb la amb la resistència amb què tots els meus companys advocats hem aguantat això, però un cop ets allà, l'ésser humà genera forces i energia per fer bé la feina. Aleshores, bueno, aprens els límits que tens, aprens a dosificar i després bueno, aprens que la vida et pot passar a vegades aquestes coses que són les que defineixen la vida, que són a vegades els maltràngols, i, és a dir, la vida no és una fantasia. La vida és vida perquè hi ha aquests moments tan intensos i tan durs. I nosaltres hem passat un de molt, de molt bèstia, no? Aleshores, bueno, és una lliçó vital.
Lliçó vital. Avui amb l'Andreu, com ha vingut el Revolució 4.0, amb ell també volem tocar el tema de les xarxes socials, també de la revolució digital de la justícia. Hem parlat, com sabeu, la revolució de tots els sectors i la revolució digital ajudarà a millorar, i veiem que la justícia és on costa més. Primer et volia preguntar, Andreu, les xarxes socials, tu estàs a Twitter, tens més de 86.000 seguidors, i ens preguntem avui si els advocats, els fiscals, els jutges, no? El que es diu a les xarxes socials acaba influint o no a l'hora d'encarar un judici com el que tindrem en el Suprem, que coneixen amb aquesta sentència, que serà el tema estrella en aquesta tardor. Les xarxes socials i l'opinió que hi posen els mitjans de comunicació, la societat, hi entren a formar part o no? Hem de pensar.
A veure, jo, la veritat és que no, és una opinió molt personal. Jo crec que la comunicació, els mitjans, ja ho influeixen tot, en el sentit de que és impossible pensar que el que passa en aquest món, que és un món que defineix el discurs, defineix la informació... jo poso un exemple. Jo, per exemple, que dono xerrades perquè m'interessa molt el tema de menors i noves tecnologies, una de les coses que més m'ha sorprès dels nens, no?, és que ells creuen que internet tot és veritat. I els adults una mica també. Per tant, el que surt a les xarxes, el que surt a internet, clar que afecta, perquè la gent s'ho creu, sense comprovar-ho, perquè la gent ho té en consideració, perquè ens pressiona, perquè ens condiciona. Per tant, l'impacte de les noves tecnologies en la justícia, és a dir, aquest impacte des de fora és evident, i ens mou i ens fa canviar d'estratègia a nosaltres i als jutges.
Perquè, clar, hi ha hagut moltes fake news, no només amb aquest tema, cada vegada, no?, aquesta revolució en el periodisme, ja que hi hagi moltes fake news. Com a advocat, com les podem perseguir? Com s'han de perseguir més penalment? Quina solució hi trobaries tu en aquesta informació que dius, no?, que molts cops és mentida, però que ens acabem creient, no? Quina solució hi veus davant de les fake news que passen a tot el món i aquí?
Clar, el problema és que la solució... Jo us dic la meva opinió personal. La solució és complexa perquè és la mateixa que amb qualsevol problema seriós, no? És a dir, només jo crec que és la formació, és l'educació. És a dir, a mi no em timen mai perquè no em deixo timar. Una vegada una experta en ciberseguretat de la policia ens deia: està molt bé que poseu denúncies, però si poseu una denúncia és que ja no hi ha solució. El tema és no ser victimitzat. Amb les fake news jo crec que passa una mica el mateix. És a dir, que hem de saber-les detectar, perquè el combat serà molt complicat.
Detectar, però fer alguna cosa, perquè no, ara fins ara no hi ha una pena, diguéssim, no?, per les fake news. És a dir,
és molt difícil pensar... Bueno, és difícil pensar que hi pugui haver una reacció penal si aquesta fake news no té una transcendència com la que ja està penalitzada, que, per exemple, que afecti a un mercat de valors o a la borsa o a informació privilegiada, no? Però per generalitzar el combat contra les fake news, jo crec que és més una cosa de formació i d'autoregulació d'internet que no pas de reacció i de càstig.